Què tal? Com estàs, Aina?
Molt bé, molt bé.
Nerviosa, a punt de començar l'obra ara?
Bueno, ara ja portem uns dies i nerviosa tampoc ens posem del tot. A vegades sí, eh? Sí que ara, ja segons el dia una mica, però...
Jo et vull presentar la Gabriela, que és la guanyadora del Fet Aposta del concurs. Què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Que has vingut acompanyada. Ens presentes?
Sí, és la meva amiga Mireia, amiga les dues de l'Institut del Teatre.
Què tal?
Hola, bona tarda, molt bé.
Doncs, noies, tota vostra... Les preguntes que li vulgueu fer.
Institut del Teatre, estudiant.
Sí, estem al primer.
Ah, molt bé. Any. Ah, que guai.
Quin ha sigut els teus estudis?
Jo vaig estudiar a la Nancy Tuñón.
Sí.
Perquè jo vaig començar així de casualitat fent una sèrie a TV3 que es deia Estació Enllaç i llavors era molt... tenia 15 anys i vaig començar als... Bueno, tenia 12 quan vaig començar la sèrie. Llavors als 15 vaig començar a la Nancy perquè volia començar-me a formar mentre estava treballant i l'institut has de ser major d'edat per entrar.
Sí.
I llavors després, com que ja vaig seguir treballant, doncs vaig voler fer una carrera... comunicació audiovisual i l'institut no m'ho permetia i vaig fer anar-hi a altres escoles.
A l'institut sempre ens estan dient que costa molt el treball. Després de la teva primera sèrie vas poder aconseguir més... O sigui, fàcilment entrar en el món laboral del teatre?
Del teatre? Bueno, de la feina d'actriu en general, no? Bueno, és que com que... Ja et dic que jo era una nena només aviat i vaig acabar amb 16 anys... Després jo vaig necessitar un temps de parar perquè no tenia clar si volia ser actriu o no volia ser actriu i llavors va ser cap als 20 o així, 19-20, que vaig començar a veure més clar. I bueno, va ser més lent perquè en aquell moment va ser com tot de cop i de cop als 19 doncs, va ser més de bueno, doncs, tornar-me a activar, tornar a fer càstings, fer algun paper més petit, alguna sèrie i a poc a poc doncs sí, em va tornar a sortir feina. Jo crec que sí, tens paciència i talent i t'esforces i tot arriba.
Penses que és interessant combinar el que és estudiar la carrera d'interpretació i tal amb feina pràctica? Perquè molts cops a l'institut ens diuen no, vosaltres els primers 4 anys heu d'estar totalment concentrats en estudiar
ja està.
I no feu res de...
Clar, és que jo com que he anat a l'institut això ho desconec. Jo crec que, a veure, la formació d'actor és superimportant i te n'adones que després tot el que hagis pogut aprendre, tot això que tens quan treballes, però també s'aprèn moltíssim treballant i fas màsters a vegades fent... Això, si tens l'oportunitat de fer una sèrie o fent un espectacle de teatre, pot ser a vegades molt més aprenentatge que un concurs, no?, o que una assignatura.
Escoltes, Fet Aposta.
Molt bé, va, doncs comencem a fer un cop d'ull a l'Acrobat Reader. Ja pots prendre... ja pots seure a l'aia tranquil·lament ara. Suposo que el primer és veure si el tenim instal·lat a l'ordinador.
A veure les aplicacions que tenim per aquí.
Mira, l'Adobe Reader 7.0, tenim aquí l'escriptori ja.
L'Adobe Reader, però jo el que no puc fer amb l'Adobe Reader és crear fitxers. Normalment, quan obres el Word, tens una icona petita a dalt, a l'esquerra, normalment, i llavors aquell Word, quan tu te l'acabes d'escriure, pots guardar-lo en format en Word, no? El .doc que coneixem habitualment, o pots guardar-lo en format PDF també.
Molt bé, perquè la gent des de casa ens entengui, anem a fer-ho per passos. Pas 1 seria crear el document.
Evidentment, anem a veure si arrenquem el Word. On el tenim el Word, aquí?
Segurament hem d'anar a Inici. A
veure, no el tens aquí, no el tens en l'escriptori, Inici, tots els programes.
Sí.
A veure si està aquí el Microsoft Office, per algun post, carpeta, emergència...
I tal, sota de l'Explorer.
Microsoft Office, i a dintre d'aquí doncs, tenim totes les eines o aplicacions del Microsoft Office. Bueno, doncs veus, aquest document no té en aquí el tema. Jo a casa, per exemple, tinc l'Acrobat i en aquí... Tinc una icona en la qual puc agafar i guardar-lo. Segurament és perquè tinc l'Acrobat Writer. L'Acrobat Writer és el que serveix per crear un fitxer PDF. O sigui, tu pots llegir-ne molts PDFs, els que estan per la xarxa, però per crear-lo necessites una aplicació, i és l'Acrobat Writer. Aquest de l'Acrobat Writer és una aplicació que és de pagament. En aquest moment, o sigui, apareix amb el Word, apareix per aquí la icona del Acrobat Writer. O sigui, el fet seria escriure tot un document i llavors, quan vas a guardar, aquí faries menú, fitxer, Pues d'ESA, que és el que hi haurà aquí, no? El nou fitxer d'ESA, obre, tanca, d'ESA, aquí ja teníem el fitxer de creat, fiquem d'ESA, i llavors en aquí guardar-lo en document PDF. Llavors en aquí pots guardar-lo, tindries en format PDF i llavors ja aniries amb el reader directament, no? I llavors l'obriries i el tindries. I no et permetria modificar-lo en cap moment, evidentment.
Escoltes Fita Posta. Boy, I'ma make you love me, make you want me, and I'ma give you some attention
tonight. Aprofitarem això per descobrir el Born,
vale.
És un barri fantàstic de Barcelona, vale, que ja veuràs que hi ha botigues de tota mena, des de marques molt conegudes com Desigual, que s'han de tot arreu,
sí,
fins a botigues més petitones, amb dissenyadors joves i amb ganes, vale, de créixer. Llavors farem una mica, entrarem. Aquí l'important és que tu t'ho passis bé,
vale,
si trobes perfecte alguna cosa que t'agrada la comprem i si no, no passa res.
Vale. Vale? D'acord.
Bé, amb el vostre permís començo per presentar-vos. Mercè, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Valentí.
Bueno, tu seràs l'encarregada, li deies, de si no trobes res no t'ho compris, però bueno, una mica l'encarregada de que es gasti els calés, eh?
Sí, de que se'l gasti, però bé, eh? El que necessiti i contenta, sobretot, eh? Una bona compra, ha d'estar ella contenta.
Molt bé. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens decidida a comprar alguna cosa en concret o no?
Sí, algo sí, a veure si m'animo, perquè a mi em costa una miqueta comprar, però sí, a veure si m'ajuda ella i...
L'animadora perquè et compres ja la tens, però també has portat una mica el freno de mà, no sé en aquest cas si és el marit. Bona tarda.
Doncs és el contrari, és el contrari. De fet, l'animo perquè moltes vegades sóc jo el que l'haig d'incentivar. Perquè...
Ell és el meu...
Home,
el
això és el revés del que passa...
És el meu personal shopper, ell.
L'antítesi, que... l'antítesi del que passa normalment, no?
Sí, sí. Això és el revés del que passa normalment o com a mínim del tòpic, que diu que és al revés, no? Que sí, sí. Bueno, en fi...
Sí, ell és el que m'ajuda i el que moltes vegades me diu, va, Marta, compra-t'ho que te queda bé. I jo, bueno, va.
Molt bé. Doncs res, escolta, anem, com dèiem, cap aquí, cap al Born.
Exacte.
I a veure què anem trobant.
Començarem per la primera. Vale. Què és aquesta botiga que ara... Bueno, que no sé gaire bé. És el 40 de Mayo, que és una botiga on hi ha diverses marques. Val?
Vale.
Llavors, mirarem a veure què hi ha, a veure si hi ha alguna cosa que et ve de gust. Si t'agrada provar-t'ho, ja veuràs que també hi ha sabates, complement. Val. El que està molt bé d'aquí al Born és que hi ha moltes botigues que a part de disseny et fan conjunts, perquè ja tens la sabata, ja tens la bisuteria, etc. I va molt bé. Aquí ja veuràs que els preus són mitjanament alts, però bueno, entrarem per veure què hi ha.
Vale.
Vale?
Molt
som
bé.
Per posar un repte fàcil, durant la propera hora hem de trobar alguna cosa que t'agradi. Escolta, que si no ho trobem no passa res, eh? Però és el repte que plantem nosaltres.
Sí, però igual no m'ho...
Sembla que hem de tocar el timbre.
Sí?
Sí. És que igual... Bé, som-hi. Veus, hi ha tot tipus de sabata, eh? Bé, obro... S'ha de remenar la roba, no ens ha de fer por, eh, Marta?
Vale.
Doncs aquesta potser no seria el que jo habitualment em compro, però està bé perquè així ens ajuda a renovar una mica el fons d'armari perquè no sigui sempre el mateix. Perquè a vegades caiem, si anem a comprar sempre les mateixes botigues, que sempre ens veiem iguals, no?
Yeah.
Ai, estic una mica avorrida de mi mateixa.
Sí.
De vegades també incorporar
coses noves
que diries, home, jo potser no.
Escoltes Fita Posta.
Sembles un professional del món de la immersió, ja.
Sí, ja veus. Quin tip que tenc.
Ja vas amb el trajo posat.
Sí, una mica, peta una mica, però bueno, millor, diuen.
Sí?
Sí, perquè
còmode
sí.
Còmode o no?
Bueno, molt còmode, a veure,
no,
per anar per la Rambla no, eh?
No.
Porque vas con todo un traje neopreno, capucha, gafas, regulador en la boca, no veo apenas nada de ti. Però diu que així millor perquè entra menys aigua i es calenta més ràpid.
I si no, una pixadeta i ja està.
També,
això
també.
Sempre funciona. Bueno, ja ho tens quasi tot a punt, eh?
Sí, ara ja
posada...
arriba el moment definitiu.
Ai, ai,
i tu et mullaràs els peus,
no,
eh?
No, ja m'has de mullar. Què, tot a punt?
Sí.
Ara ja no estàs a temps de fer-te enrere, eh?
Bueno, no sé, no. Mai ho he pensat, eh?
L'has preparat ja o no?
Sí, i tant.
Després d'una hora de xerrada que us han fotut, només faltaria que no estessis preparat.
No, ara ja ve el bo. Ara ja... Però sí que sepáis que si tú estás a 5 metros o a 10 metros buceando, respirando aire a presión, si cierras la boca y subes para arriba, el aire que hay contenido en tus pulmones se va a expandir, va a buscar una salida. Y si no lo sacas, podrías tener una lesión pulmonar por sobreexpansión pulmonar.
Ahora sí. Tienes siempre la ganas de tirarte, no por la
ya me he batallado.
Pero olvídate los cafetines.
¿Ahora? ¿Otra? ¿Tres vegades?
¿Por
sí.
Claro.
No, no. Vale.
Vale, sí, sembla que no em vol ofegar, no?
Vale, ara poses una aleta, mira, agafa la màscara.
Oh, sí. Aunque esté por encima no pasa nada.
I posa-te la... Bueno, no t'has tancat la caputxa, eh? Tancat la caputxa. Al final també te'n faràs el bateig, eh?
Sí, no, ja està fet. Mira, les sabates ja estan fetes.
Aquí arriba habrá un instructor com vosotros para ayudaros al salto y tal. No es un salto, es un paso de gigante que se llama, ¿vale? Entonces la opción es...
Estoy aquí delante, con los pies apoyados en el borde, miro al frente, a aquella casa,
frente y gente arriba, me aguanto gafas y regulador con mis manos
y doy un paso.
Atrás hay un instructor, pero cuando veis el paso, no hagáis un salto, porque si das un salto puede resbalar, caer y tal. Es un paso, paso. Ahora os fijáis en cómo lo hago yo, iréis cayendo uno a uno y yo recibo abajo, ¿vale? Acordaos, inflar el jacket, os lo inflarán, regulador en la mano,
en la boca.
Miramos, ¿eh? ¿Vale?
Escoltes Fit Aposta.
Jo recomanaria començar per un vi blanc, que sempre és el vi blanc, sempre és el vi per al que es comença, perquè és un vi doncs, molt més jove, és a dir, que el raïm s'ha collit abans que els altres, vale?
Menys curat, diguéssim.
Digue'm?
Com si fos menys curat. Menys...
Sí, exacte. En temes de formatge seria menys curat.
Bueno, ja ens entenem.
En tema de vins, pues sí.
No sé si és un neòfit, ni idea. El que passa que una cosa, si hem de tastar tots aquests vins, sortirem d'aquí doblegat.
No, jo la idea seria provar un vi blanc, vale, després un vi rosat i després potser un parell de negres, no? Tu després et pots quedar aquí l'estona que vulguis i veure el que vulguis.
Borratxo o no?
No ens responsabilitzem de com arribis a casa.
Ni de si arribes a casa.
Però ni de si arribes a casa.
Suposo que recomana menjar abans una mica.
A veure, aquí tenim coses per picar, vale? Aleshores, per exemple, amb el vi blanc, el menjar ha de ser molt, molt neutre, perquè si no absorbiràs el gust del vi blanc. Aleshores, amb el vi blanc...
Però què refereixes doncs, a molt neutre?
No? Que no ho entenc.
Que
no, per exemple, si menges un formatge curat amb un vi blanc, notaràs molt més el gust del formatge i no notaràs el gust del vi blanc.
Entenc.
Per exemple, el vi blanc normalment es menja doncs, o amb un formatge molt suau, un brí, mantecós, que quasi no té gust, o si no, doncs, amb, aquí tenim una mica de pa, palets de pa i tal... A veure, perquè també veure...
Ja, que sigui, veure jo el que dic quan el maridatge, no? Que sigui
exacte,
una mica
el maridatge.
Més...
Llavors, el vi rosat doncs el podem prendre amb unes galatetes salades o amb unes olives, vale? I aleshores ja el que seria el vi negre, com el vi negre és més fort, no? Doncs ja podem menjar els embotits, el formatge més curat, perquè no absorbirà el gust, o sigui, notaràs el gust de les dues coses, és a dir, es complementarà, no?
Escoltes Fit Aposta.
Toni, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I Oriol Junqueras, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bé, tenim un guanyador, tenim un historiador, i és qüestió ara de fer-li un parell de preguntetes al guanyador. A veure, estem al Museu d'Història de Catalunya, i per començar, per tant, seria una bona manera, o seria un bon inici, saber què en saps precisament d'aquest Museu d'Història i d'aquest edifici. O sigui, aquí on som ara, què ha estat històricament o què va ser en els seus inicis?
Molt bé, doncs no gaire cosa, però sí que em sona que aquest edifici era un antic magatzem, perquè Barcelona no tenia un port, diguéssim, convencional per descarregar i llavors això era com una mica de zona de magatzem. però bé, no n'estic del tot segur, no sé si l'Oriol em pot ajudar.
L'has dit amb la boca petita, però bueno, i l'Oriol anava fent cara de, bueno, alguna cosa hi ha, alguna cosa hi ha.
Força bé, no? Els professors d'universitat hauríem d'animar els nostres alumnes quan expliquen alguna cosa, perquè si no, no tornen a dir mai més res al llarg de tot el curs, i per tant el costum et porta allò a recollir sempre el que sents dir, diguem-ne, no? De fet, Barcelona no va tindre mai port fins a l'època contemporània, I aquesta és una dada especialment interessant, em sembla, perquè cal recordar que Barcelona, al segle XIII o al segle XIV, era la capital d'un imperi mediterrani. Un imperi mediterrani que era capaç de derrotar a tots els enemics que se li posaven per davant. Francesos, papals, pirates, berbers, musulmans, el que fes falta. I malgrat això, malgrat ser la capital d'un imperi mediterrani, no tenia un port convencional, és a dir, no tenia dics, no tenia cap infraestructura seriosa per realitzar el comerç. Aquestes infraestructures no es van construir, insisteixo, fins a l'època contemporània. I aquest edifici en concret, l'edifici que ara ocupa el Museu d'Història de Catalunya, estava destinat a magatzem d'aquest port, ja en època contemporània, quan començava a haver-hi port ja. De fet, tota aquesta zona d'aquí, la zona del Pla de Palau, la zona de la Barceloneta, aquí es descarregaven els productes i s'emmagatzemaven amb edificis com aquest. Aquí, òbviament, aquest era un dels més grans, I al costat hi havia la llotja on es negociaven valors i que va ser l'origen, per exemple, de la Borsa de Barcelona. Per tant, estem en un dels nuclis comercials i econòmics més importants de la història de la capital del nostre país.
Hem començat potser la visita o la casa per la teulada, perquè hem començat a la cafeteria i estem a la quarta planta, per tant no sé si tocaria anar baixant i anar fent la ruta guiada.
Doncs baixarem, estem al bar del Museu d'Història, ho dic perquè és una dada que segur que pot interessar els nostres oients més que allò que jo expliqui, diguem-ne. Aquí es pot vindre a fer un cafè, es pot vindre a dinar, a sopar, em sembla, fins i tot.
I unes vistes magnífiques.
Hi ha unes vistes fantàstiques, Estem a dalt de l'edifici, hi ha una terrassa que permet contemplar tota la zona portuària i que, per tant, t'obre la vista davant de Montjuïc, davant de la desembocadura de les Rambles en el port. Ara, l'ideal, suposo que seria baixar i començar la visita a la mostra permanent d'Història de Catalunya que conté aquest museu. Estem a la Catalunya baixmedieval. De fet, a la Catalunya del segle XI, XII, etcètera, etcètera. En aquesta àrea del museu, doncs, hi podem veure, així que crida l'atenció, molt, sobretot si el públic és infantil, i veiem uns cavallers dalt d'uns cavalls de fusta, uns cavallers força espectaculars, diguem-ne, carregats d'armes. És la Catalunya feudal, representa aquesta Catalunya feudal del segle XI, on al costat dels cavallers, diguem-ne, d'aquests senyors de la guerra que dominaven el territori, hi trobem també els grans monestirs. Que de fet encara no són grans, són els petits monestirs que un dia acabaran sent grans. Per exemple, Montserrat també està fundat l'any 1027 i per tant a principis del segle XI, significativament. En el context de les guerres feudals, dels enfrontaments feudals terribles, intenta utilitzar el prestigi de l'Església per pacificar el país. Aquestes assemblees de Pau i Treva, que a la llarga acabaran derivant cap a les Corts de Catalunya, diguem-ne, i cap al que després es pot considerar com una mena de sistema parlamentari d'època medieval i d'època moderna. Aquesta també serà l'excusa que utilitzarà Pau Casals, el 1973, davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides, quan, convidat pel secretari general de les Nacions Unides de l'època, començarà el seu discurs dient «Jo sóc català».
«I am a Catalan».
Avui Catalunya és una província d'Espanya, però què ha estat Catalunya?
«Today, a province of Spain. But what has been Catalonia?»
Catalunya ha estat la nació més gran de tots els temps, perquè al segle XI es van reunir a Toluges, actualment a la Catalunya Nord, diguem-ne, i per parlar de pau.
Catalonia has been the greatest nation in the world. Now I am so, so happy, so happy, so moved to be here with you.